És un quart de 10 del matí i cada dimarts destinarem aquesta estona fins 2:15 a l'actualitat. I avui parlem del cicle de formació de grau superior que imparteix l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, especialitzat en enoturisme, perquè aquesta setmana està oberta la matrícula pel curs vinent i ho fem amb la seva directora, l'Esther García. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes places teniu pel curs vinent i com van les inscripcions, tenint en compte que just vau arrencar ahir?
Sí, les places del cicle formatiu sempre, nosaltres com que volem que treballem molt tot el que és casos pràctics i interactivitat entre els alumnes, sempre el nostre escenari és 15-20 alumnes per curs, perquè pensem metodològicament que és més interessant. I de fet amb la preinscripció ja teníem una llista de persones que estaven interessades i que han confirmat, que estan confirmant la seva matrícula, i actualment estem al voltant de les 12 matrícules. I bueno, encara tota la setmana, doncs, per aquelles persones que d'alguna manera potser amb el procés de preinscripció, que ja normalment passa, no? Que les notes, alguns no han acabat de saber què faran o no, perquè depenen de coses anteriors, del seu procés de formació, i ara estem en un moment en què les alumnes es plantegen, doncs, també amb més coneixement ja, no? I amb processos tancats de formació, què faran de cara al curs que ve.
És un cicle formatiu que imparteix la modalitat dual. Això vol dir que les pràctiques remunerades són importants, tenen pes.
Molt. Les pràctiques, de fet, jo crec que sempre que en una formació professional són molt necessàries, són com l'aterratge de l'alumne a l'espai professional. I fins ara, o sigui, fins fa un any, fins que van començar la modalitat dual, els cicles formatius, la majoria ja en tenien de pràctiques. Però amb la modalitat dual es fa un salt en qualitat per l'alumne i pel seu procés de formació i també per les empreses amb dues coses. Una d'elles és que l'alumne està 1.000 hores de pràctiques a l'empresa. I l'altra és que aquestes pràctiques són remunerades. Llavors, per l'alumne, doncs, està un temps més llarg a l'empresa. Per l'empresa també rebre un alumne que està més temps també és molt interessant, perquè pot fer amb ell una participació real a la seva empresa. L'alumne no deixa d'aprendre, però també a partir del segon mes, en molts casos, ells també senten que porten, i les empreses també, no? Llavors, tota la resta del temps que estan a l'empresa, realment és un win-win molt interessant, no? Perquè l'alumne pot aportar coses, pot continuar aprenent, però també l'empresa sent que l'ajuda, no?, amb els seus processos, i que, per tant, té una persona que està treballant per ells.
En quin moment es fan les pràctiques? El primer curs o no arriben fins al segon?
Hi ha diferents modalitats. En el nostre cas, aprofitant les campanyes a estiu, el que sempre fem és que els alumnes primer fan una càrrega més intensiva d'hores per aprendre i perquè quan van a l'empresa puguin sentir que realment aporten. I a partir del segon trimestre, doncs, passat Setmana Santa, ja comencem a fer en alguns moments aquesta incursió a l'empresa, en cap de setmana, algunes hores, perquè així realment anem aprofitant aquest espai d'encaix i veiem que allà on ens hem imaginat treballar i que estarem moltes hores, totes dues parts estan satisfetes d'aquest encaix, tant l'alumne a l'empresa com l'empresa amb l'alumne. I això ens pot garantir que realment el recorregut d'aquest alumne, la resta de les 1.000 hores que farem al llarg de l'any, doncs és favorable per a ambdues parts. I, per tant, aquest té sentit aquesta remuneració. Nosaltres intentem sempre que els alumnes puguin cobrar el sou com a mínim de conveni mínim interprofessional. Per tant, estem parlant, doncs, potser d'uns 500-600 euros al mes. A partir d'aquí comencen a fer, doncs, una estada més llarga, amb 28 hores o així, a l'empresa. En períodes lectius hem de combinar aquestes hores, no? A l'escola, al llarg de segona, es fan unes 12 hores perquè realment es puguin complementar aquestes 28 a l'empresa. I en moments que són no lectius, com a l'estiu, per exemple, doncs, en funció de l'empresa, sense ser com un màxim de 40 hores la setmana, però sí que, doncs, entre 20 i 40, en funció de la necessitat de les empreses i la disponibilitat dels alumnes, acabem doncs, d'alguna manera organitzant aquest encaix personal de les pràctiques a l'estiu, que pot ser jornada completa o no.
Que les pràctiques siguin remunerades és important, perquè el cicle té un cost important, també.
Sí, en tots els casos jo crec que rebre una remuneració quan estàs fent una feina, no?, i estàs treballant ja i sentint-te professional, penso que és engrescador, motivador i que realment et sent que estàs aportant, no? Però en el cas del cicle formatiu, en el nostre cas, doncs el cicle té un cost global de 4.500 euros. El que passa és que sí que el que hem fet és poder disgregar en quotes aquesta aportació econòmica perquè sigui més fàcil per a les persones poder-ho desenvolupar i poder, doncs, al llarg dels 2 anys acabar fent aquest pagament de manera regular sense que sigui una despesa inicial, doncs, més gran que en alguns altres llocs, doncs, es fa tot el cost previ abans de començar a fer la formació i vam pensar que, bueno, que seria més assumible, no? Al final, el cost del nostre cicle en aquest cas són 4.500 i realment si fent com el mínim, no, amb les pràctiques, doncs està al voltant d'ingrés de 5.500. Per tant, realment és un cost que amb la pròpia activitat de formació tu pots acabar d'alguna manera assumint i fent que això realment no sigui un desemborsament molt gran per la persona.
Els oients potser es preguntaran per què té aquest cost més elevat que la universitat pública.
Bueno, els cicles formatius amb el Departament d'Educació hi ha molts centres públics i centres públics que d'alguna manera, doncs, tenen l'ingrés per part del departament per poder assumir la despesa que implica la formació, no?, en tot el tema de materials, docents. En el nostre cas, som un centre que depenem de l'Ajuntament de Vilafranca, som un centre de titularitat pública, però la nostra gestió és privada. I, de fet, l'Ajuntament de Vilafranca ja fa una aportació important amb el centre perquè tot el que té a veure amb l'equipament, que és realment molt costós en molts casos, els espais, tot el que és la infraestructura logística que acull la formació, doncs això se'n fa car l'Ajuntament de Vilafranca. Per tant, hi ha una part, a més, que ja està pagant l'Ajuntament de Vilafranca respecte a aquesta formació. Per acabar d'assumir el que implica la despesa del material i de la docència, doncs és aquesta quota, aquest cost, que d'alguna manera ha de pagar la persona que participa del curs. Que pensem que sí que potser de cop dius, bueno, comparat amb els centres públics, doncs és un cost més elevat, però sí que a la modalitat actual, doncs d'alguna manera nosaltres el que fem és que això sigui molt més assumible. I, per altra banda, el que sí que és també molt interessant en el nostre cas és que l'alumne té com un doble títol, perquè, d'una banda, té aquest títol oficial de tècnic superior en turisme que dona aquest grau formatiu, però, a més, aquest any hem incorporat l'adaptació oficial del perfil professional de no turisme.
No? I això què vol dir? Què implica?
Això implica que, del cicle, hem treballat amb el Departament d'Educació per tenir 200 hores que estiguin adaptades al coneixement de la cultura vitivinícola, al coneixement del tast, al coneixement del maridatge i a poder, a més de poder, el cicle formatiu ja et capacita per poder fer temes de promoció turística, per tant, crear producte, a poder gestionar aquest producte, tot el que les eines de gestió que implica, doncs, tot el tema de costos, tot el tema d'anàlisi, que realment jo sigui capaç de poder posar aquest producte al mercat, temes de comunicació també. Doncs em penso que és molt important que tothom pugui saber comunicar allò que està fent i, a més, la part de guiatge. No? Això són, d'alguna manera, les competències que el cicle normal ja té. En el nostre cas, a més, hem incorporat tota aquesta adaptació enoturística perquè l'alumne pugui tenir, al final, més oportunitats d'inserció. Estem en un entorn molt enoturístic, no només a nivell del Penedès, sinó a nivell de Catalunya. Nosaltres som un país que té 12 DOs amb 9 rutes enoturístiques bastant establertes, amb un desenvolupament i un interès per l'àmbit del enoturisme en creixement. I pensàvem que oferir aquesta doble titulació era generar per l'alumne moltes més opcions d'ocupabilitat. No? I per això nosaltres, aquestes 200 hores, el que hem fet és poder, d'alguna manera, treballar les competències que l'enoturisme, no?, que una persona que es dedica a l'àmbit de l'enoturisme pugui tenir, perquè, a més de poder fer aquesta promoció, gestió i guiatge, doncs pugui finalitzar els seus guiatges a muntars o pugui concebre un producte amb una vessant ja enoturística des de la seva concepció o inclús amb la comunicació, pensant en els perfils i públics que li pot interessar una activitat enoturística. Tot aquest paquet, d'alguna manera, ens el dona el coneixement també, no?, del cicle en si, però l'adaptació que fem, en tot el cas, aquestes 200 hores a l'enoturisme.
Ara l'enoturisme, en aquesta situació de pandèmia en la qual seguim immersos, viu un boom espectacular.
Sí, perquè realment jo crec que els clients, molts casos, en moltes zones del món, i l'enoturisme ja té aquesta capacitat de treure públic, no? I aquí teníem molts clients internacionals que han deixat de venir, malauradament, per la situació que estem vivint, però el que hem fet és, d'alguna manera, els que estem aquí, no? Hem girat el cap cap al costat i hem dit, necessitem espais a l'aire lliure, necessitem espais on pugui gaudir de diferents tipus d'activitats, i a més puc conèixer un producte proper. Per tant, els wine bars ens han obert, no?, la porta de molts espais enoturístics, de molts cellers, però també el poder conèixer alguna cosa més del que allà es fa, no? I, clar, doncs, des de fer una activitat amb família, amb amics, el tema de poder reservar prèviament, de saber que els grups estan tancats, de que tu et sents segur, d'alguna manera, desenvolupant una jornada més lúdica amb aquests diferents tipus de formats, doncs hi ha activitats més vinculades a l'esport, a la natura, a temes més socials, a poder conèixer un producte en profunditat, amb un maridatge. Hi ha tantes opcions que, quan hem girat una mica el cap i hem vist que tenim al voltant, que realment ha fet, no?, que hi hagi aquest interès, d'alguna manera, per poder desenvolupar activitats enoturístiques.
Esther, un bon termòmetre de com respon el mercat a aquests titulats és saber com els ha anat a l'anterior promoció, si estan treballant, què fan.
Sí, de fet, les dues promocions anteriors, el 75% dels alumnes estan treballant i el 25% han continuat a la universitat. I aquest any, que abans parlàvem de les pràctiques, doncs nosaltres al mes de juny, a principis del mes de juny, ja teníem tancats tots els convenis de pràctiques dels alumnes que estan fent primer, i realment hem rebut el triple de demandes de les empreses de poder acollir alumnes en pràctiques que alumnes teníem al cicle.
Hi ha interès.
I jo crec que perquè cada vegada s'està veient més que l'alumne, tenim uns docents que són realment experts en allò que estan explicant. Jo sempre penso que els docents amb una cosa nova no poden ser docents de llibre, que necessitem experts que ja estiguin fent aquesta feina, la que vénen a ensenyar amb la seva vida professional. Això fa que els alumnes tinguin una preparació, doncs, molt bona, però a més molt vinculada a l'actualitat, al que està passant. I això fa, no?, que d'alguna manera les empreses, quan reben aquests alumnes, doncs veuen aquesta aportació d'idees noves, de coneixement, de sector, que també poden, no?, incorporar amb el seu dia a dia, amb el seu coneixement. I això ha fet que a poc, no?, les empreses vegin aquesta modalitat dual com d'interès per ajudar a desenvolupar els seus projectes. I, bueno, portem 3 anys de camí, no és molt llarg, però sí que, doncs, aquest any realment tenim un alumne que, a més, està a La Rioja fent pràctiques, vull dir que una mica hem obert aquesta opció de, si algú volia anar fora, doncs poder-lo acompanyar amb el procés, i està al celler, està Emperatriz, a un celler també, doncs, que està treballant molt, molt a gust i està també incorporant temes de formació personal. Vull dir que pensem que pot ser una molt bona experiència per ell, i la resta d'alumnes estan, doncs, tots fent les seves pràctiques remunerades amb els cellers més props al territori.
Aquesta setmana es fa la matrícula. Si no hi havia preinscripció prèvia, hi és a temps algú de preguntar per aquesta oferta i començar l'any vinent?
Sí, de fet, la preinscripció és un sistema de regulació, la preinscripció més oficial del Departament d'Educació, és un sistema de regulació que es fa per aquells centres, no?, que potser tenen un volum més gran de demanda de places, però el procés de la matrícula, aquesta setmana és d'alguna manera el que hem d'incorporar les dades, si els alumnes tenen interès o ja venien en un procés més normal dintre del departament. Però nosaltres sí que, si un alumne, doncs, aquest procés de preinscripció, pel que fos, no el va poder cursar en el seu moment, doncs trucant al centre o entrant a la pàgina web de l'escola, doncs trobaran la informació. I si no, si jo crec que hi ha moments en què potser és més fàcil una trucada i es podem acompanyar amb allò que necessiti, no? Perquè si fa falta, doncs, algunes dades de notes o algunes coses. I sempre fem aquest acompanyament molt personalitzat a l'alumne, doncs, que té, no?, que necessita, i com el podem ajudar a fer aquest pas.
Quan comença el curs vinent?
El 20 de setembre. El 20 de setembre.
Doncs gràcies per acompanyar-nos i molta sort amb aquest curs 21-22.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.